Sí, vaig engegar-li una escopetada al Teodor de Peris. Què en trauria de negar-ho si allò que fas d'amagot, pensant que no ho veuen ni els teus ulls, l'endemà ho pregonen a tot arreu i això passa al mig de la plaça, al bo del dia i ho contemplar a mitja vila? I ara no sé on érem. Sempre que penso en el meu cunyat ho veig tot vermell i perdo la noció de les coses. Què dius, Sebastià? Quan el parc obre la porta del doctor? Ah, sí, sí, tens raó. Bé, aleshores van tots dos al despatx i saps què troben? A veure si ho endevines, va. No t'ho imagines, oi? Doncs el pobre Roger Aycroft, mortet de punta a punta, assassinat. Quina esgarrifança, oi, Sebastià? A l'infeliç l'han acotolat amb una punyalada al mig del cor. Feina fina, tu, i ja hi som. Qui l'ha liquidat? Per què? L'assumpte es posa més i més interessant. Sebastià, no tornis a començar amb el tic-tic-tic del bolígraf, que et vigilo. Jo en salivo i m'ixalo, i me'n vaig del món. Es veu que estava tan concentrat que ni em vaig adonar que el Teodor va venir tres vegades de l'altra banda de la plaça. Si n'estic assabentat és perquè m'ho va explicar a nit el sabater. El Teodor s'aixecava de la cadira, arribava on em trobava jo i després de fitar-me una estona se'n tornava. Així s'escolà més d'una hora. Jo cada vegada m'engrescava més amb les investigacions de l'Hèrcule Poirot, investigacions que el doctor Shepherd, el qual, per cert, té una germana d'allò més xafardera, però molt simpàtica, explica fil per randa. Amb la munió de gent que ix a la novel·la, una riada, noi, va haver-hi un moment que em feia un garbuix. Ara, em semblava que el culpable era un. Adés, m'ho pareixia l'altre. Vaig arribar al punt, fixa't, de malpensar de la germana del metge, pobra dona. Com em va poder venir a l'esma una bestiesa tan grossa? Tot va passar quan més enlluernat estava. Algú em tocà la mà amb la qual sostenia el llibre. L'ensurt fou tan bèstia que gairebé vaig anar d'esquena. Damià, ei, Damià! Vaig aixecar el cap, el Teodor de Peris em fitava. A les fesomies se li pintava aquell gest mofeta i cruel que posava la pell de gallina als més pinxos de la vila. Què vols, Teodor? L'assassí és el doctor Shepherd. Sí. Vaig engegar-li una escopetada al Teodor de Peris. Què en trauria de negar-ho? I encara et diré més, segurament li n'hauria engegat una altra si no fos que la pobra somera de Joanet Cistella, la qual va rebre la primera lanca en passar corrent entre el Teodor i jo, espantada per la cridòria al personal, va començar a sagnar, i jo, que no he pogut suportar mai ni una injecció, vaig sentir que em rodava el cap, que les cames em feien figa, i em vaig desmaiar davant la porta del sabater, igual que una senyoreta poca solta. I val més que les coses hagin anat així, si no hores d'ara... No et sembla, Sebastià? Sebastià, què fots? Ja comences un altre cop amb el tic-tic-tic del bolígraf de la punyeta? Acabem de sentir un bon fragment de l'assassinat de Roger Aykroyd de Jesús Moncada. Aquest conte es troba recollit al Cafè de la Granota.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és Sant Jordi. Avui és 23 d'abril de 2013. I això és Punt 7 Ràdio, per tant només pot ser Tirant de llibres, el programa de literatura i cultura d'aquesta emissora. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I de moment no podem dir bona nit a ningú més, perquè aniran entrant mica en mica per aquestes màgiques zones de la ràdio i de vegades del telèfon i a través del telèfon a la ràdio, oi? I això, el programa és llarg, però afanyem-nos a saludar la Gemma Grau, que és la nostra tècnica, i també tota l'audiència, a totes i a tots, que ens seguiu setmana rere setmana incondicionalment, fins i tot com a devots barcelonistes, de vegades fins i tot saltant-vos els partits del Barça perquè patiu massa i és millor escoltar aquell programa de llibres.
Exactament, que relaxa i dona tranquil·litat, a banda d'informar. Escolta, Jordi, felicitats, per cert, eh?
Oh, moltíssimes gràcies. És un sant molt agraït, aquest, perquè sempre coincideix o acostuma a coincidir amb un dia de bonança, i a més, com que és una mena de festa nacional sui generis, és a dir, que no fem festa ben bé, però vaja, es viu l'alegria al carrer, doncs és agraït anar sentint tantes felicitacions de part de tanta gent.
Molt bé, Jordi, doncs ara sí que podem explicar una mica què hem preparat avui per l'audiència. Avui tenim una crònica des de les Illes Balears amb la nostra benvolguda companya Laia Martínez, i tot seguit, a l'apartat de sobre el fil literari, farem una mica de comentaris o impressions de com ha anat aquest Sant Jordi.
Sí, perquè estadístiques no ens podem atrevir encara a donar estadístiques. I hi ha un fet molt senzill. Els llibreters van venent llibres i tenen una impressió del que han anat venent, quins són els títols que tenen més sortida en aquest moment. Però, és clar, arribar a establir una estadística certa i fiable, doncs això només seria en el moment de tancament d'aquest programa, i no ens podem esperar tant.
Exacte. Doncs bé, després de la secció de biografies i assaig, avui parlarem d'una biografia, però de ficció. Una biografia d'un dels emperadors romans probablement més coneguts, Octavi August, amb aquest llibre de John Williams, que es diu August, que s'ha reeditat, perquè aquest llibre, de fet, és dels anys 70, i ara aquest autor s'ha redescobert, i bé, en català, l'edició d'aquest llibre és de principis d'aquest 2013. Tenim dues cròniques més, una amb l'Empar Morolló des del País Valencià i una altra amb el nostre benvolgut company Octavi Serret des de la Franja de Ponent. I avui l'Elena Martínez Pons, a l'apartat de llibres a la carta, ens farà una selecció de llibres que, malgrat que Sant Jordi, el dia de Sant Jordi ja s'ha acabat, perquè de fet ara són 9:15 del vespre, per tant, difícilment els nostres oients poden anar a comprar llibres. Però malgrat tot, encara que s'hagi acabat Sant Jordi, això no vol dir que no hem de deixar de continuar llegint i comprant llibres, també. Per tant, són suggeriments que potser algú, o potser no ha tingut temps i potser demà pot anar a comprar més llibres. Per tant, ens faran suggeriments de més llibres, o llibres que a ella li han cridat l'atenció. I el programa, com sempre, s'acabarà amb el noticiari i amb la frase que avui ens portarà en Jordi. Bé, de fet, com cada setmana. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic la nostra benvolguda companya Laia Martínez. Bon vespre, Laia.
Hola, bon vespre, bona diada, com esteu? Jo estic bé, ja aviso que serà una crònica curta perquè estic molt animada i molt enfeinada per aquí, per Palma. Primer de tot, recordar això, doncs, que la diada de Sant Jordi, doncs, que escrivim alguna cosa és un dia com a molt especial i estem molt embolicats, per tant, perdoneu si desvariegem una mica, però vaja, felicitar en Jordi, moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Felicitar-vos a tots, espero que tingueu llibres i roses, i dir-vos que aquí fa un dia, bé, ha fet un dia preciós, molt assolellat, les parades han estat planíssimes de gent. Ens consta que a migdia, doncs, les vendes havien anat més o menys bé, cert de vendes de poesia, i doncs destacar un parell d'iniciatives que s'han dut a terme o que es duran a terme al llarg del dia d'avui. La primera, una iniciativa que ha tingut el Museu Esbaluart d'Art Contemporani d'aquí de Palma, que ha estat fer una lectura conjunta del llibre de Santiago Rossinyol, L'illa de la calma, per part, doncs, de tot de personalitats del món de la cultura, escriptors com Àngel Terrón, Antonio Vicenç, bé, jo mateixa, Laia Martínez, cantants com, per exemple, Pep Toni Ferrer, d'Oliva Trencada, Paco Colombás, de Osa Leone, Jaume Reus, de Jansky, després llibreters com, per exemple, na Ramona, de la llibreria Àgora, que va tancar però que encara continua, doncs, batallant, na Marina de la llibreria Literanta, periodistes, bé, tota una sèrie de persones que estimem la cultura catalana i que hem anat passant a llegir, doncs, un fragment d'aquesta obra tan important i tan significativa de Santiago Rossinyol. Això ha començat a les 4 de la tarda i bé, doncs, s'allargava fins a les 10 del vespre. Per tant, una iniciativa, doncs, amb cara i ulls, que demà s'ha enregistrat en vídeo i ja us donaré més detalls quan sàpiga on se pot visualitzar. Això d'una banda, i de l'altra, Recordar-vos que avui està entrega dels Premis Vila de Lloseta, de poesia i narrativa. Encara no s'han anunciat els guanyadors, però bé, hem tingut accés a unes informacions privilegiades, no us podem dir els noms, però bé, personal jove i amb molt de talent, per tant, estarem al cas i la setmana que ve també us faré una mica de crònica de com ha anat tot això. I bé, desitgeu-vos una bona diada, que espero que us dugui això, molt de llibres, moltes roses, i a nosaltres de moment doncs, ens ha dut també aquest Ara Balears, aquest projecte del diari Ara, que sembla que absorbirà el diari de Balears per crear un nou mitjà periodístic de qualitat aquí a Mallorca. Per tant, també us mantindré el cas, o sigui, moltes notícies poc desenvolupades, però la setmana que ve en veurem més. Que acabeu de passar molt bon dia. Una vegada, adéu.
Gràcies, Laia. Doncs t'agraïm, com sempre, la teva intervenció i t'esperem la setmana vinent. A reveure.
Sobre el fet literari.
Deixeu-me començar sobre el fet literari del dia d'avui amb una citació, allò que ens torna tots més savis, oi? Diguéssim, adquirir coneixements a través dels coneixements dels altres. En aquest cas, trobo la citació en l'obra de Josep Ramon Llobera, un antropòleg català de projecció internacional, i en el seu llibre De Catalunya a Europa, Fonaments de la Identitat Nacional. I em direu per què se'n va per les branques aquest amb un llibre publicat el juny del 2003, perquè diu el següent de la celebració del 23 d'abril. El 23 d'abril no és només una celebració del patró de Catalunya, també es va triar perquè coincideix amb l'aniversari de la mort de dos grans escriptors, Shakespeare i Cervantes. La celebració contribueix en gran mesura a la creació d'un sentit de comunitat, encara que sigui difús, que se centra no en valors del passat, sinó en valors eterns. Aquí se'n destaquen dos d'essencials: la sensibilitat per la cultura i l'amistat. Aquests són uns trets basats no en el principi d'exclusió ètnica, sinó en la idea d'integració. Generen el que recentment s'ha anomenat nacionalisme cívic. En destacar valors universalistes, gust per la literatura i amor pels altres, poden evitar-se els perills del xovinisme que es troben en tots els nacionalismes. Durkheim Dixit. L'èxit de la Diada del Llibre va incitar la Generalitat de Catalunya a emprendre dues iniciatives internacionals. Primer, la d'enviar un llibre traduït d'un autor català juntament amb una rosa a tot un seguit de caps d'estat el 23 d'abril. Segon, demanar a la UNESCO que aquest dia fos declarat Dia Internacional del Llibre. I llavors passa a exposar les diferències de valors entre el 23 d'abril i l'11 de setembre. Bé, en tot cas, em limitaré a llegir els valors que veu aquest antropòleg en el 23 d'abril. Els valors serien popular, universalista, mira cap al present, no heroica, la diada, la festa, profana, cívica, cultura del lleure. Bé, doncs aquests són els valors inherents a aquesta festa. I probablement ho heu notat passejant pels carrers i les places d'aquests pobles, viles i ciutats catalans tan concorreguts en una diada festiva com aquesta. Però, és clar, hi havia dos reclams, les roses i els llibres. És una diada en què moltes persones fan negoci i a través d'aquest negoci els altres, els compradors, doncs expressem els nostres sentiments, les nostres inquietuds intel·lectuals, les nostres curiositats i també seguim algunes modes. Així, podríem dir que no és que el llibre que es ven més és necessàriament el llibre que en el futur es recordarà potser sí, potser no, però en tot cas sí que reflecteix el gust de les persones que l'han anat a comprar, unes persones que naturalment no són neutres i estan influïdes pels mitjans de comunicació, per l'opinió pública que va orientant-los. En definitiva, arribem doncs a la llista de llibres que en aquest moment els llibreters diuen, per la impressió que els fa, que són els més venuts en aquesta diada.
El Baix Montseny?
El Baix Montseny. Les poblacions comparades són Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni. I d'entrada hi ha disparitat. D'una taula a una altra no coincideixen sempre els títols, però és normal, perquè, a veure, si tu vas a comprar una taula o un títol, doncs és evident, el compres en aquella taula i després no vas i el compres a l'altra. I potser, de vegades, els compradors d'un determinat títol sembla que s'hagin concentrat més en unes taules que en unes altres. Però la llista de llibres és bastant llarga. Per començar, diríem que els llibres que s'estan venent més sembla ser que són Victus, de Sánchez Piñol, i Brúixoles, em sembla que es diu una cosa així, com Brúixoles que cerquen somriures.
És aquell llibre de què va parlar...
D'Albert Espinosa, oi?
Exacte, que va parlar l'Helena la setmana passada.
Del qual
que
va parlar
l'Helena. Que cerquen somriures, em penso. Sí.
Ah, això, Brúixoles que cerquen somriures. De fet, hi ha hagut com una queixa, perquè aquest que es venia tant... Oi? Ha sortit en una doble edició, igual que Victus, en català i castellà, però em sembla que els faltaven en algunes taules exemplars en català, i fins i tot em sembla que de Victus en algunes taules els faltaven exemplars en català, és a dir, que els pocs que tenien els han venut de seguida i havien de continuar venent exclusivament o només podien oferir el llibre en castellà.
Jordi, les dades de què jo disposo diuen que a la tarda el llibre més venut a tot Catalunya també era Victus.
Veus? Sí, és que l'operació Victus està molt ben feta i bé, en fi, no es tracta d'ara valorar doncs els pros i contres de l'autor i del llibre, però en tot cas hauríem de llegir el llibre abans d'opinar i és una cosa que probablement haurem de fer. Més títols. Per exemple, a Palau, en una taula, doncs ens parlaven molt bé del carrer de l'Embut de Pilar Rahola i també d'Una dona d'aigua, de Núria Esponellà. En canvi, aquí a Sant Celoni, aquests llibres, com si no els haguessin sentit anomenar. És clar que els tenien.
Sí,
però
que
no
els han sentit anomenar, sí. Aquí n'hem parlat, aquí a la ràdio, eh?
Sí, però vull dir, no venien tant com en aquella taula de Palau, en què estaven venent molt. També, a veure, aquí a Sant Celoni, hauríem de dir que s'estaven venent bé, a més dels que ja hem dit, Victus i Brúixoles, aquest títol extens, oi? El llibre de Sílvia Soler, que em sembla...
L'estiu que comença.
L'estiu que comença, que es diu L'estiu que comença, que, vaja, tu senties parlar la Sílvia Soler avui pels mitjans i semblava que no volgués vendre el llibre, que és el Premi Ramon Llull, perquè deia, se la veia tota desmenjada, no, si és una història sense interès, però vaja, estava venint molt bé, eh? I Màrius Serra sembla que està venent una miqueta, L'hivern del món, no, perdó, L'hivern del món, no, ara jo m'hi confós, Plans de futur, de Màrius Serra, L'hivern del món, perdoneu-me, és de Ken Follett, que el tinc apuntat a continuació. I hi ha l'últim títol que tinc apuntat per aquí, és el de Jaume Barberà.
S'ha acabat el bròquil.
S'ha acabat el bròquil, Doncs, és una gran llàstima, perquè el bròquil és un bon antioxidant, és molt sa, i jo el recomano, per exemple, amb llavors de sèsam torrats.
A tot Catalunya, és el llibre, amb les dades de què disposem, lògicament, que són parcials, també és el llibre que ocupa la primera posició de llibres més venuts.
S'ha acabat el bròquil, sí, dels llibres de no ficció. O sigui que, al final, potser els que s'estan venent més són dues traduccions i aquest, que potser, clar, és l'únic que és original català, no? En fi, en tens algun altre que et sembli tu que s'està venent més ara i no s'hagi esmentat?
Diu que a Catalunya, en general, diu Estimat Miquel, de Lluís Llach, diu que també és un dels llibres que
aquí,
està tenint...
Aquí m'acaben de dir que Sant Celoni no tenia sortida.
No tenia massa sortida.
A veure, potser sí, potser en venen algun, potser en una altra taula on no he anat a preguntar s'està venent bé, però a la taula on he preguntat de Sant Celoni m'han dit que no, o en el parell de taules, no, en una no me l'han esmentat i a l'altra m'han dit que no. I escolta, deixa'm afegir una cosa, ja que som una altra vegada al Baix Montseny, que també amb totes aquestes fluctuacions d'una taula a una altra, però sembla que s'està venent bastant bé Relats del Montseny. Sembla que hi ha un interès per aquest llibre, i tant et trobes el que diu així fluixet, i l'altre diu uf, ens els treuen de les mans, no?
Aquest llibre el seguirem amb interès.
Doncs, i tant, segur que tindreu doncs, 15 persones molt contentes si l'anem seguint.
Molt bé, Jordi. Alguna cosa més?
Res més,
doncs,
eh?
Continuem, doncs.
Bé.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity.
Bé, doncs continuem a tirant de llibres i avui us volíem parlar d'un llibre que és sensacional, simplement sensacional. Jo, Jordi, aquesta tarda també he estat a Palau i també m'he estat passejant per la plaça Major i he vist alguns llibres i parades, i resulta que en totes les parades que anava passant i anava veient he vist aquest llibre del qual jo us parlaré aquesta tarda, aquest vespre, vull dir. L'August, de John Williams. I, en contra del que pugui semblar, no és una novel·la històrica. Perquè l'objectiu de l'autor, i de fet d'aquest text, no és, diguem-ne, reconstruir una època. Ho acaba fent. Però l'objectiu no era aquest, sinó parlar del poder. Parlar dels mecanismes que permeten a una persona aconseguir el poder, mantenir-se en el poder i transmetre el poder d'una manera ordenada segons els desitjos d'aquesta persona. I es veu que l'autor, John Williams, que per cert no l'hem de confondre amb aquest compositor musical que tots coneixem, porta el mateix nom però és una altra persona, es veu que l'autor aquest tema, el tema del poder, d'aconseguir el poder i saber-lo mantenir, ja l'havia tractat en una altra novel·la que també està sent molt reconeguda darrerament, una novel·la que es diu Stoner, una novel·la de l'any 1965 que de fet en català també ha aparegut ara fa molt poc. Fa August, aquesta que comentarem avui, és del gener del 2013, fa relativament pocs mesos, fa 4 mesos. I em penso que el Stoner devia sortir a finals de l'any passat, a finals del 2012. A veure, aquesta novel·la té 476 pàgines, no és una novel·la excessivament llarga, però tampoc és breu. La tenim editada a edició 62, col·lecció El Valencí, número 687, és, ja dic, del gener de 2013, i el preu aproximat és de 21,95 euros. Aquest llibre, com acabo de dir, igual que Stoner, l'altra novel·la del John Williams, tracta de l'exercici del poder, de les responsabilitats individuals i també de l'amistat i de l'enemistat. Aquests dos temes són tractats a les dues novel·les. El que passa és que la concreció és diferent. En un cas, en August, estem parlant de l'època romana i la lluita per aconseguir ser l'emperador, l'amo del món, diguem-ho així. En canvi, a Stoner, l'altra novel·la, aquestes maquinacions pel poder les trobem ambientades en un altre àmbit totalment diferent, el món de la universitat. En diversos professors que el que volen és aconseguir el poder dins de la universitat, diguem-ho així. Bé, a veure, és una novel·la molt interessant, una novel·la que podríem dir que no té un narrador, sinó que en té molts de narradors. És una novel·la que està feta a partir d'ajuntar tot tipus de documents, sobretot cartes. Cartes de diferents personatges que varen conèixer directament o indirectament el que havia de ser l'emperador August, Octavi César, i César August, vull dir, i resulta que depenent del grau de coneixença que tenien et poden explicar unes coses o te'n poden explicar unes altres, però és clar, com que hi ha personatges molt diferents, surt la seva filla, surt la seva mare, surten els seus amics, surten els seus enemics, cadascú t'explica una cosa diferent i al final et permeten fer-te una idea bastant, penso que bastant encertada, de com era aquest emperador. El llibre té tres parts. La primera part, de fet se'n diuen tres llibres, el primer llibre, el segon llibre i el tercer llibre, i cadascuna d'aquestes tres parts està dividida en capítols, està subdividida en capítols. La primera part s'explica bàsicament tots els fets que van conduir el fet que ell aconseguís ser emperador. Penseu que abans de la seva arribada hi havia la República. De fet, el llibre comença amb l'assassinat de Juli César, l'any 44 abans de Crist. I, clar, hi havia una República, hi havia un Senat, i el llibre, de fet, t'explica això, el pas de la República cap a l'imperi. Octavi August serà nomenat emperador.
Es reflecteix d'alguna manera una percepció que hi havia entre la noblesa de l'època i els joves de l'època, en definitiva, que la modernitat era l'imperi, de fet, era un rei realment, allò que esdevenia Octavi August, i que la república era allò antiquat per molts.
No, aquesta reflexió no m'ha semblat que hi sortís, en aquest llibre.
Perquè, diguéssim que els historiadors ara tendeixen a descriure així aquesta època, si bé nosaltres com a contemporanis, allò que percebem precisament és que la república tenia uns valors més pròxims als nostres que no pas la monarquia. No?
Els democràtics, entre cometes.
Bé, no és ben bé una democràcia, però sí que la república democràtica, no l'alemanya, sinó la república que... la combinació del sistema romà i del sistema grec, la democràcia atenenca més la república romana, sembla que siguin els fonaments doncs, dels sistemes polítics actuals. No?
Doncs bé, en tota la primera part del llibre s'explica tota mena d'estratègies, de guerres, de baralles, de veritats i mentides, de falses amistats per aconseguir el poder. Bàsicament estem parlant, primer, de l'assumpció per part d'August de ser l'hereu de Juli Cèsar. En realitat era el seu nebot, però Juli Cèsar en el seu testament el reconeix com si fos el seu fill i per tant el seu hereu. Llavors ell rep moltes pressions per part de la família, sobretot perquè no ho accepti, perquè sap que Roma, bé, si ell va a Roma, ell és molt jove encara i ell ha de madurar, i per tant com que és molt jove i encara ha de madurar, doncs lògicament pot estar en perill de mort. Hi ha molta gent que el considera un enemic i, per tant, vaja, és un llibre amb molta violència. S'explica, per exemple, l'assassinat de Ciceró i s'explica com li van tallar el cap, li van tallar les mans i com les van posar després a la tribuna del Senat. I aquesta és una només de les diverses morts que s'expliquen. És un llibre una mica violent, també. Bé, el cas és que, d'una manera o d'una altra, però se n'acaben sortint. S'expliquen moltes coses. S'explica, doncs, per exemple, l'establiment del triumvirat, les lluites entre els tres personatges que formen aquest triumvirat, Marc Antoni, Octavi, Cassi, la guerra contra Egipte, té el seu paper també Cleòpatra, i s'explica el lamentable final de Marc Antoni, també de Cleòpatra, i finalment s'explica després d'això la conversió de Cèsar Octavi en el primer home de Roma, l'emperador, el fundador d'una dinastia. Aquesta seria la primera part. La segona part del llibre és una part més íntima. És una part en què no us explicaré una cosa que no us puc explicar, perquè llavors desvetllaria la gràcia d'aquesta segona part. Només us diré que sovint qui ho explica, qui és l'autora de les cartes en què se'ns explica com era el seu pare, és la seva filla, la filla d'Octavi, Júlia. I des del principi se'ns diu que estava exiliada, a l'illa de Pandatària, i no ens expliquen fins al final la raó d'aquest exili. Jo no us l'explicaré, lògicament, perquè si ho expliqués estaria desvetllant la...
Devia haver volgut enverinar algú, ves?
Això ja no puc avançar res més, eh? El cas és que al llarg d'aquesta segona part el que veiem és un Octavi, un emperador, que cada vegada més està molt descontent amb la seva filla, no està gaire content amb la filla que li ha tocat, i veiem també com el pobre emperador cada vegada es torna més taciturn, sembla que no valora prou la vida que li ha tocat viure, diu per tot això, diu, tantes penes ha hagut de pagar, diu, realment val la pena tot el que he hagut de donar pel que la vida m'ha donat a mi. Penseu que, clar, pel bé de l'imperi, ell es veu obligat a casar la seva filla diverses vegades amb aquelles persones, amb aquells homes, que ell creu que poden ser el seu successor. Per això els casa amb la seva filla. El que passa és que se li van morint tots. Tots els homes que es van casant amb la Júlia es van morint d'una manera o d'una altra.
En estranyes circumstàncies, potser.
Bé, alguns per qüestions bèl·liques, perquè se'n van a la guerra i acaben morint, altres perquè ja comencen a ser una mica vells, Marc Agripa, per exemple, i al final ha d'acabar lliurant la seva filla un personatge que amb ell no és que li caigui massa simpàtic, Tiberi, que és el fill d'una de les seves esposes, Líbia. Que, de fet, acabarà sent qui l'acaba succeint al final de la seva vida. Hi ha coses molt interessants. Sabeu allò que un mateix fet se t'explica des de diversos punts de vista? Doncs això ho trobem entre la segona i la tercera part. Quan comença la segona part, apareix la que havia sigut una antiga mainadera de l'emperador quan era molt jovenet, un personatge que es diu Írtia, que se'l troba passejant pel carrer i Írtia l'anomena Tavi, que és com l'anomenava quan era una criatura. I l'emperador la sent, que l'ha anomenat d'aquesta manera, i va a veure qui és que l'ha anomenat Tavi, i tenen una conversa molt interessant. I al final, a la tercera part del llibre, trobem una carta, només una carta, molt llarga, gairebé de 100 pàgines, del mateix Octavi. I aquest Octavi, en aquesta carta, és en la carta en què ell mateix ens explica la seva vida, on ens explica doncs que ja és molt gran, té 76 anys, i fa una comparació, per exemple, doncs amb quan va morir Juli César, quan el van assassinar, tenia poc més de 50 i tants anys, ell en té 76, diu que ha arribat a viure gairebé més de 20 anys que no pas Juli César. Diu que li sap molt de greu que al llarg de la seva vida ha hagut d'anar veient com els seus amics més íntims s'anaven morint un darrere l'altre, perquè això també és un tema important. Hem dit el tema de l'amistat. És que el grup d'amics d'Octavi que surten al principi del llibre, Mecenes, Salvidia Ruf, Marc Agripa, aquest nucli inicial que són els que li donen suport des d'un bon principi, clar, a mesura que ell es va fent vell, ell els va sobrevivint a tots. I això que deien que Octavi era el que tenia la salut més feble, i és el que els ha anat sobrevivint a tots. I al final hi ha aquestes reflexions d'un home ja gran, un home doncs, que es pressent que té la mort molt propera, i que, clar, el tipus de reflexions que fa, doncs, clar, són dures, realment. Són reflexions de dir, ostres, ha valgut la pena viure, quina mala sort, no?, que tots els meus amics hagin anat morint-se abans d'hora. Per cert, hi ha una cosa molt interessant, Jordi, i és la presència, la citació en aquest llibre de grans escriptors de l'època.
Horaci,
Virgili, bé...
Ovidi és d'aquesta
època? Ovidi també. Hi ha una carta de Publi Ovidi Nasó, Sext Properci.
Abans de l'exili.
Exacte, es parla de l'exili també. També es parla de l'exili. Diu Octavi, sí, diu que li va saber molt de greu haver-lo d'enviar a l'exili, a Ovidi.
Si no li agradaven les males maneres, que sembla que Octavi la indecència no li feia el pes, almenys la indecència pública, no?
Exacte. Octavi August va fer aprovar unes lleis que castigaven amb pena d'exili els adulteris. I ja no puc explicar res més, perquè clar, ja estaríem explicant massa coses de la segona part del llibre. També surt Herodes, per cert. Herodes.
Herodes Agripa o...?
Herodes, el que havia sigut rei de Judea. Uh-huh. Es veu que no tenia massa bones relacions amb Octavi August. Bé,
No arriba la mort d'Octavi, llavors.
Sí, arriba la mort. Arriba la mort.
Hi ha el tema de les figues enverinades o no, aquí?
De les figues enverinades, no.
Això devia ser una invenció del Robert Graves a Jo Claudi, no?
No surt cap figa en aquell llibre.
D'acord. No, perquè ella era la seva pròpia dona que li anava posant el verí a les figues, ell no volia menjar de cap més lloc, o sigui, no s'enfiava, tenia por que l'enverinessin, i ella li anava pintant les figues de la figuera, l'única figuera de la qual menjava, doncs enverí, perquè així s'anés enverinant.
Ah, carai, doncs això no surt enlloc. Escolteu, abans d'acabar volia esmentar-vos un parell de coses. La primera és que cap al principi del llibre, un cop Octavi parla amb Marc Antoni i juguen allò de la puta i la Ramoneta, de dir ara som amics, ara no som amics, ara sóc amic teu, però només per enganyar-te i per aconseguir el que jo vull de tu, allò que dèiem de les estratègies per aconseguir el poder. Hi ha un moment determinat en què Octavi proposa un nom per aconseguir un càrrec, que és el de Salvidia Ruf, un dels seus amics ja des de la infantesa. I Marc Antoni li diu, segur que vols aquest càrrec? Aquesta persona, vull dir, per aquest càrrec? Perquè aquesta persona que estàs dient tu, Salvidia Ruf, va venir a oferir-se'm a mi per lluitar en contra teu, en contra d'Octavi. I com a conseqüència d'això, Salvidia Ruf s'acaba suïcidant. Perquè s'acaba clavant una daga, perquè Octavi li envia una carta i li diu, com que ja no ets el meu amic, doncs hauràs de deixar aquest càrrec.
Vol més que alerta, no torni a veure, no?
Exacte. Però alerta amb aquesta mort, perquè quan llegeixes el llibre, al principi, quan passa això, i quan llegeixes al final l'explicació de la seva pròpia vida per part d'August, t'emportes una sorpresa. Una sorpresa, vaja, jo me l'he emportat bastant.
I qui és el que perd el prestigi? El mateix Octavi o l'altre? O qui el recupera?
Jo diria que el que el recupera és Salvidier, Salvidier Ruf. Ja no dic res més.
No era el que semblava.
No era el que semblava, exacte, no era el que semblava. Però això només ho sabràs fins al final del llibre.
Però per obediència i dignitat es clava la daga.
Exactament.
O es talla les venes, no ho sé.
No, es clava una daga. Sí. Aquesta és la seva resposta. Quan el missatger espera resposta, diu, ara et donaré la resposta, es clava la daga. Salvidier Ruf.
No em fotràs.
Això mateix. I l'última part que us he dit, quan és el mateix emperador el qui una llarga carta ens explica la seva vida tal com ell l'ha percebut o les seves impressions, això ho fa enmig d'un viatge en direcció sud, en direcció Nàpols i Capri, perquè ha d'assistir en un dels seus últims, ell ja sap que serà un dels últims actes oficials perquè sap que la seva vida s'està acabant. Doncs bé, hi ha unes descripcions interessants de Capri, a mi m'han agradat bastant. Bé, doncs, ja ho veieu, una novel·la coral, si és que ho voleu dir així, una novel·la en què la biografia d'aquest personatge ens és oferta gràcies a les intervencions i informacions que en donen molts altres personatges, no només cartes, fragments de llibres de memòries, decrets del Senat, actes del Senat, hi ha tot tipus de documents, tota mena de documents. És un llibre realment molt divers en aquest sentit.
Multiplicitat de punts de vista.
Sí, exacte, són molts els personatges que en parlen. Per cert, fins i tot, tu saps, Jordi, que hi ha historiadors com Titus Livi que van fer històries d'aquest període. Van historiar aquest període. Doncs resulta que hi ha alguns d'aquests personatges que escriuen cartes i diuen que les escriuen en resposta a la petició d'historiadors com Titus Livi, que els hi han demanat que expliquin com va ser la seva coneixença amb l'emperador Octavi August. O sigui que representa que això ens ho estan explicant, perquè algun d'aquests historiadors de l'antiguitat va demanar aquests informes sobre Octavi August. És un llibre realment que penso que no és casualitat que a totes les llibreries que jo he vist ara mentre estava passejant ara per Sant Jordi hi fos. I és un dels llibres que l'any 1973 li varen donar un premi, li van donar el National Book Award l'any 1973. Per tant, és un llibre que crec que val la pena de destacar, d'aquest autor, John Williams, i amb això tancarem aquesta secció de biografies i assaig.
La crònica.
Bé, doncs ja tenim a l'altra banda del fil telefònic i la nostra benvolguda i estimada Empar Murelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i tots en aquest dia tan especial, la Diada de Sant Jordi. En primer lloc, Jordi, moltes felicitats.
Oh, moltes gràcies, Empar.
A tots els Jordis i a les Jordines, si hi ha alguna per ahir. I molts llibres, moltes lectures i moltes roses per a tot el món. Així que comencem el programa, que tinc moltes coses a contar-vos. A veure, avui, com és una celebració tan especial, jo m'imagino que arreu del país, de la Corona d'Aragó, així arreu del país, en llibreries, en associacions, està plegat d'homenatges, de presentacions de llibres, però tenim una molt especial, com que aquest any és l'any Estellers, se li ret homenatge al Centre d'Octubre de Cultura Contemporània. Aquí a València, serà a partir de l'estat de la vesprada, s'ha organitzat una celebració especial, hi haurà més de 50 autors i autores que llegiran durant un minut un fragment que siga un verset de la seva obra, veritat, i després participaran així tot seguit homenatjant i portant endavant l'homenatge a aquesta Vicent Estellers. Hi haurà l'Isidre Crespo, que és un dels nostres preferits, però també Carles Cano, el contacontes dels xiquets, l'Esperança Camps, que sabeu que és una autora de les Illes, diré així, però que està aquí a València durant molt de temps, que ha estat premiada en diverses ocasions. Hi haurà el Jordi Sebastià, el Javi Sarrià, és de l'Obrim Pas, que estrena el nou llibre. Hi haurà la Núria Cadenes, que també estrena un nou llibre. Així que jo crec que és una molt bona ocasió. A més, ja sabeu que estarà oberta la llibreria 3 i 4, que avui se'n regalen roses, que es poden comprar llibres, que hi haurà present, estarà present l'associació Ovidi Montllor, l'associació de llibreters del País Valencià, i tota aquella persona que vulgui apropar-se, doncs ja ho sap, a partir de les 7 de la vesprada, hi haurà aquesta magnífica ocasió per escoltar Estellers, per escoltar molts autors i per retre-li aquest homenatge. Fixeu-vos si arribem junt amb això de la celebració del Dia de la Rosa, que jo encara que se n'isca de la geografia d'aquí del País Valencià, he de dir que també al territori de l'Alguer avui celebren la Diada de Sant Jordi. Si entrego en la pàgina de la Nova Sardenya, així, la Nova Sardenya, Sardenya amb G-N, ahí podeu llegir un poc el que tenen avui preparat per a la Dia de Sant Jordi. I després anem per música d'uns catalans a territori del sud, diguem-ne així, no? Resulta que demà mateix, a l'FNAC, a l'estat de la vesprada, els Manel, que tenen tant d'èxit, estrenen en directe o presenten el seu nou disc, allò de Atletes baixin de l'escenari, que ja sabeu la frase d'on ve, si no ho sabeu, busqueu-ho, perquè és molt interessant, molt divertida, en referència als Jocs Olímpics. Això serà demà. I el 25 d'abril, que és dijous, és també per a nosaltres aquí al País Valencià una diada molt especial, perquè commemorem d'alguna manera la batalla d'Almansa, la pèrdua de la nostra identitat i del deteriorament de la nostra llengua. I encara que així, encara que siga una commemoració un poc trista per aquest sentit, també la volem reivindicativa i festiva. Així que dissabte, aquesta diada especial, eixirem al carrer en manifestació a partir de les 6 de la vesprada, des de la plaça de Sant Agustí, a València, i el lema d'aquest any, ja sabeu que són temps de crisi i tot això, doncs el lema reclama un finançament just al País Valencià. Seguit de la manifestació hi haurà un concert a l'Auditori de Burjassot a partir de les 8 o un poquet més endavant, suposo, un poquet més, amb els grups Orxata i Adversaris. O sigui, que mira que bé. I també aquest 25 d'abril, no us ho perdeu, que nosaltres aquesta setmana estem que ens eixim, aquest 25 d'abril encetem la 48a edició, a veure si ho dic bé, edició de la Fira del Llibre, com us vaig dir la setmana anterior, també aquest any dedicat al Vicent Andrés Estellés. Serà guardonat com a premi especial de la Fira el Manuel Vicent, retran homenatges també a Luis Ternuda i a diversos autors. Ja sabeu que la Fira no només aglutina llibres, editors, autors, signatures, activitats lúdiques per a xiquets, per a majors, presentacions de llibres, concerts, un poc de tot. Però sobretot són 10 dies per a repassar i enfilar-los per la geografia dels llibres d'arreu del país, de dins i de fora, amb autors també de dins i de fora. Nosaltres un clàssic que mantenim a la fira és el Ferran Torrent, que vindrà també a signar els seus llibres. Jo crec que és una molt bona ocasió per a dedicar-li temps, per a dedicar-li hores a la lectura, als llibres, i aquest món meravellós que ens empenya a créixer, ho diré així, tan bonic per tancar la crònica. I res, dir-vos poca cosa més. Hi ha més coses a la Universitat de València i això, però ja podeu entrar a la pàgina i us ho conto un altre dia, si no. Continuem amb les trobades pel Valencià, que això serà també aquest cap de setmana, i ja com que les trobades tenen un seguit fins al mes de juny, la propera setmana us conto més en detall. Gaudiu de la Diada de Sant Jordi, compreu i regaleu molts llibres i que passeu molt bona vesprada.
Gràcies, Empar. Doncs t'esperarem la setmana que ve. Vinga, fins la setmana vinent, Empar. Bé, i ara és hora de connectar amb el nostre company Octavi Serret des de la Franja de Ponent. A veure què ens explica. Bona nit, Octavi.
Bona nit, sóc l'Octavi Serret de la llibreria Serret de Vall de Roures i bé, avui tots voldria recomanar un dels llibres que ven un mes durant tota aquesta setmana i que vaig estar amb el Víctor Amela, el dilluns vam estar en un press trip que vam preparar el seu cap de premsa a Morella, va ser tot molt xulo, vam estar viatjant, diguem-li, per tota la ruta dels càtars que apareix al seu llibre, la ruta de Belibasta, la ruta del seu linatge, del linatge del Víctor Amela, que segons explica ell en el seu llibre, ell descendeix directament o indirectament per part dels... Estem parlant de que es remunta això a l'any 1300, 1300 i pico, de Belibasta, del Guillem de Belibast, un dels càtars que va acabar els seus dies per aquí, o sigui, que va estar durant molts anys vivint a Morella, a Beseit, o sigui, que estem parlant del Maestrat, dels ports de Morella, dels ports de Beseit, tota aquesta zona la va transitar. El Víctor aquí mos planteja un llibre que ve, que estem parlant de l'any 1306, que en realitat ja tota la comunitat càtara l'havien exterminat, i per mig del Belibasta i d'un bon amic seu van acabar una altra vegada, o sigui, van tornar a instaurar l'heretgia per allà on passaven, no? Ja sabeu que els càtars, els bons homes, el Cristo a la creu, no? El Cristo a la creu no l'adoraven, ells tenien una percepció diferent, ells, Crist era Crist, està clar, però el que no l'adoraven, diguem-li, en la seva mort, no? En la creu. Van tindre una vinculació molt gran a Morella, bueno, van estar vivint allí molts anys, amagats, dissimulant que no se sapigués que eren càtars, perquè ells ni menjaven carn, ni fent... Tenien una vida completament diferent, però que intentaven adaptar-se, diguem-li, al poble en si, a la ciutat, i que, lògicament, que no foren descoberts. El Víctor, en este llibre, se fica dins de la història i mos transporta en aquella època, i no solament això, sinó és que mos està explicant una sèrie d'actes que van passar d'una història, diguem-li, molt, molt vella, que ell me la conta, bueno, excepcionalment en este llibre, i que mos fa disfrutar fins al punt de que agarren ganes d'anar als jocs, no?, i de visitar-los, el Forcall, a la pedra del Forcall, lo punyal que va trobar, que és una faca, no?, que va trobar el Víctor incrustada a una paret. Vull dir, tot això, tota aquesta història, que és una història molt, molt, molt potent, ell l'ha sabut escriure i transmetre perquè nosaltres puguem disfrutar. Durant tot el que portem de matí de Sant Jordi, aquí al Matarranya, bé, ha anat molt bé, ha sigut un matí fabulós. La tarda se mos ha, diguem-li, quintuplicat, vull dir, ha sigut un dia memorable, quan realment havíem començat el dia, sí, en molt sol, en un dia fabulós, però baix, diguem-li, de clients. Durant este dia, el llibre que més he venut és el del Víctor, i jo, sincerament, us ho recomano. Molt bé, que vagi molt bé i fins la pròxima setmana.
Moltes gràcies, Octavi, gràcies per aquesta recomanació d'aquest llibre, El càtar imperfecte. Vinga, fins la setmana vinent.
Esteu escoltant Tirant de llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Llibres a la carta.
Bé, doncs ja som a la secció d'Helena Martínez Pons i anem a sentir què ens presentarà avui.
Hola, bona nit. Bé, en primer lloc voldria felicitar el nostre amic i company Jordi.
Però Helena, Jordi, gràcies.
I a veure, des de l'hora que és ja, no et puc desitjar que passis un bon dia en el dia de la teva onomàstica, però si més no desitjar-te que el que et queda de dir el passis la mar de bé, que ja veig que estàs en bona companyia, però també dir-te doncs, que espero que hagis passat molt bon dia i també una mica fer la felicitació extensiva a tots els Jordis, Jordines i Georgines que ens escolten doncs, cada setmana, rere setmana, i que fan cas de les nostres recomanacions. I bé, tal dia com avui, doncs, ja sabeu vosaltres i també els nostres oients que bueno, normalment faig una recomanació d'un llibre i bé, el comentem una mica, però clar, avui és un dia especial, és Sant Jordi, i no m'agradaria quedar-me només amb una intervenció molt, molt reduccionista i de recomanar només un llibre, sinó fer una mica de panoràmica, que avui la gent s'ha trobat a les llibreries i a les paradetes i que bé, que penso que es continuaran trobant doncs, durant molt de temps i que els puguin comprar i puguin gaudir-los. Llavors, mireu, començaria fent una mena de distinció, no? Començaria pels que econòmicament són més assequibles, però no per això menys interessants, ni molt menys, sinó no té res a veure, senzillament doncs, perquè l'edició potser és més... Bueno, hi ha menys pàgines i l'edició potser és més... N'hi ha algunes de butxaca, no? Per exemple, El joc de pistes, d'Andrea Camilleri, és un llibre encantador, ensenyable, per entretenir-se. Òbviament, el títol ja ens pot donar una idea. No puc comentar tots els títols que us diré, però alguna petita frase de cadascun potser sí que us pot dir. Una altra que també penso que val molt la pena és el de Jofre Llompart, Desmuntant la caverna, també a Premon Assequible. Aquests que us dic ara són menys de 15 euros. S'ha acabat el bròquil, del Jaume Barberà. Aquest té aquell punt hilarant que té la ironia i que ens fa somriure sovint, i gairebé diria que he fet un somriure a cadascuna de les pàgines. Després n'hi ha un que crec que és molt interessant, que, a veure, nosaltres normalment no comentem aquests llibres, però jo aquest l'he llegit, he tingut l'oportunitat de llegir-lo, i més enllà de la polèmica que ha generat la metodologia d'aquesta senyora, de l'autora, l'Anna Tarrés, doncs penso que és un llibre que parla de la perseverància, de la superació, de la tenacitat, i és quan no n'hi ha prou, em serà millor. Ja sabeu que l'Anna Tarrés era entrenadora de l'equip de natació sincronitzada d'aquest país, i bé, ja sabeu també que la van destituir d'una estranya manera. Ja us dic, més enllà de la polèmica, penso que el llibre va d'això, no? de que un té un nord, de com aconseguir-lo, de que hi ha un sacrifici, de que hi ha una feina, de que mai ningú no et regala res en aquesta vida, i vaja, de que si vols qualsevol cosa, doncs tu has de treballar. Passant dels 15 euros, però tampoc massa amunt, ens trobaríem amb la Marina Sempre Arriba, d'en Lluís Foix, el que ja hem sentit perquè és la novetat, més novetat, que gairebé acaba de sortir del forn, al carrer de l'Embut, de Pilar Rahola, que l'amor ens salvi la vida, també. L'estiu que comença, que nosaltres hem comentat aquí en el programa, de la Sílvia Soler, i ja els, diguem, els top 10 a nivell, no de qualitat ni molt menys, sinó, insisteixo, la separació que els he fet és ara preus i llibres per gent adulta, La reina descalça, d'Alfonso Falcones, ronda els 20 euros, Estimant Miquel, d'en Lluís Llach, aquest Miquel és el Miquel Martí Pol, que també passa dels 20 euros, concretament, jo l'he vist avui a 22 i alguns llocs si em feien el 10% a 21 i poc. Plans de futur, de Màrius Serra, aquest no arriba als 20 euros. I recordar-vos que el Victus ja el tenim en català, també és de preu car, però crec que val molt la pena. I després també us volia comentar, no sé si recordeu, els seguidors oients, que l'any 2011, més o menys, hauria de ser per principis d'any, us vaig comentar un llibre de Mitab Ghosh, que us vaig dir, bueno, és com una mena d'escriptor anglo-indi, que vindria a ser un Ken Follett, i en aquest moment us vaig comentar el primer llibre d'una trilogia, que es deia Un mar de punzelles, i us vaig dir, mireu, no l'he trobat traduït en versió impresa, però en canvi sí que en els e-books sí que l'he trobat doncs traduït. Doncs ja tenim aquí la segona part, trigat una mica, hem trigat 2 anys, que ja gairebé ja no ens en recordem dels personatges que sortien, però vaja, molt, molt agradable, seguint en la seva línia, i insisteixo, tot i que està traduït a diverses llengües, en català encara no l'he pogut doncs veure, però sí que el tenim en e-book i en català. Us haig de dir que la traducció no està massa encertada, vull dir que si algú pot esperar un temps més fins que el tinguem en versió impresa traduïda, doncs jo gairebé que us diria que millor, fins i tot, perquè ja us dic que això que he trobat jo està bé, perquè jo ja sé d'acabar, però vaja, no és una bona, és una bona traducció. I res més, bueno, una recomanació, una última recomanació pels nostres petits lectors. No sé si sabeu que de la col·lecció Junevi Jones també han tret ara ja el de Fa Trampa, Junevi Jones Fa Trampa, ja sabeu que és aquesta mena de criatura prepuer que li passen 30.000 històries, i Un món de mare fantàstica, de Marta Gómez, que també, bueno, aquest poden llegir els nens amb les seves mames i s'ho passaran molt bé, perquè és una mena de compendi, recull de situacions mare-fills molt, molt, molt divertida. Però bueno, que fa que pensar, vull dir, dona que pensar i és interessant. I res més, doncs desitjar que acabeu de passar un bon Sant Jordi i ens sentim la setmana vinent. Bona nit.
Molt bona nit, Helena, i t'esperem la setmana vinent.
El noticiari.
Bé, doncs, comencem el noticiari fent esment d'un parell de notícies de les quals ens hem assabentat fa poc. La primera és que aquells llibres que en Joan havia esmentat aquí al Tirant de Llibres de la generació Beat, recordo autors com Jack Kerouac, amb aquella novel·la que es deia On the Road, doncs es veu que aquesta novel·la diu que salta a la gran pantalla. Diu que... N'has sentit de parlar, Jordi?
Sí, probablement... és que no m'atreveixo a dir que no és la primera adaptació, però si més no adaptacions parcials sí que se n'havien fet.
Molt bé, i una altra notícia de la qual ens n'hem assabentat és que, això d'ahir, vam llegir La Vanguardia ahir, diu que s'ha mort un poeta català, Eudald Puig, als 65 anys. Es veu que aquest poeta i pintor era autor de Cel de nit i La vinya cremada. Una està publicat a la Gaia Ciència i l'altra a Edicions 62. Diu que havia nascut a Manlleu l'any 1948, havia estudiat filologia catalana i havia exercit com a professor de batxillerat, i a més les seves obres li havien valgut els Premis Literaris Girona Miquel de Palol de Poesia 1978, el Ciutat d'Olot Joan Teixidor de Poesia de l'any 2002 i l'Agustí Bartra Ciutat de Terrassa de l'any 2005. I es veu que, a més de ser poeta, havia escrit obres narratives, com ara, per exemple, Paradís perdut, editat a Empúries, El traç d'un any, editat per Destino, a banda d'altres obres poètiques com ara Parc de Jasamins, Empúries, Poemes per la Clara, Edicions 62 i La vida entredita, a Proa.
Molt bé, doncs, si em permeteu, intentaré establir una certa relació entre alguns dels llibres més venuts aquest Sant Jordi i els premis literaris. Evidentment, no tots els premis literaris són èxits de vendes, però sí alguns. Anem a veure, per exemple, Màrius Serra. Màrius Serra, amb Plans de futur, sembla que s'està col·locant més o menys entre els més venuts. Bé, doncs és el Premi Sant Jordi. Anem a un altre premi. Per exemple, el Premi Ramon Llull, L'estiu que comença, Sílvia Soler. Busquem-ne algun altre, a veure si hi ha una mica de sort. Per exemple, sembla que no està venent malament Una família exemplar, de Genís Cinca, Premi Josep Pla. I, esclar, el que hem d'avisar és que no sempre els premis aconsegueixen ser èxits de vendes. Per això que haurem de seguir la pista d'altres novel·les. Per exemple, el Premi Documenta d'Albert Forns, perdó, el títol és Albert Serra, la novel·la no el cineasta, veure com es ven, i veure com es ven La neta d'Adam, de Patricia Gavancho, que va ser Premi Prudenci Bertrana.
És realment un tema interessant, aquest, de la relació entre premis i vendes. Uh-huh. Vinga, continuem.
Doncs bé, en aquest radiant dia de Sant Jordi, un dia de Sant Jordi bé, que ha tingut sol, un sol que ja s'ha post, doncs ara arribem al seu final, al final del programa, em refereixo, i en el final del programa sentirem una frase d'un poeta llatí, un poeta romà en llatí, que era Horaci.
Molt adequat pel dia d'avui, que hem parlat d'August, de John Williams.
Ah, això mateix, però això l'he triada, i llavors també ens serveix per conèixer una mica què és el que inspirava aquests grans escriptors, i potser encara els inspira, oi? La frase diu: aquí no han fet eloqüent les copes inspiradores. Doncs ja ho sabeu, si preneu copes, potser aneu a camí de convertir-vos en un famós escriptor o una famosa escriptora.
Recordeu, benvolguts i benvolgudes oients, que aquest programa es reemet els diumenges d'11 a 12 de la nit, i lògicament us esperem la setmana vinent, dimarts que ve, a les 9 del vespre, a Punt Set Ràdio. Donem totes les gràcies possibles a tota la gent que ha col·laborat a fer aquest programa avui, tots els corresponsals, la nostra excel·lent tècnica i, lògicament, tota l'audiència que ens escolta setmana rere setmana. Bona nit.
Bona nit i a reveure. Fins aviat.
Han fet el programa
els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez, Empar Murelló i Octavi Serret, i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt Set Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt Set Ràdio, a la 107.7 de la FM, i al web www.sansaloni.cat, clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!